Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. La vida per una persona en general, eh? Què és el més prioritari? Doncs la família, a través de cuidar els pares, de cuidar els fills i de cuidar els amics. La gestió i el control de les emocions i també el control de l'harmonia. Quan demà passat anem a votar, sigui el que sigui i sigui a qui sigui, ho fem per garantir uns ítems per la cobertura d'això que anomenem uns la família i altres la tribu. És a dir, cobrir la sanitat, cobrir l'ensenyament, poder arribar a final de mes, i en el fons tothom dipositarem el vot per qui creiem que gestionarà millor aquest futur pels nostres i el futur col·lectiu. Tinc la sensació de que fa uns anys, potser amb aquelles coses dels boomers o dels temps passats, abans quan votàvem un candidat o una candidata, votàvem per veure què podia arreglar. Ara tinc la sensació que estem en un moment on hi votem en contra. Hem convertit el tauler d'escacs on no hi ha ni rei ni reina, ni alfils ni cavalls, i només juguem amb les torres, que són les que van d'extrem a extrem. I un dels que es poden beneficiar que no anem a votar són precisament els que, si manessin, no voldrien que ho fessin mai més. Per arribar fins on estem avui, la democràcia ha hagut d'esquivar moments terribles de la història. I sempre n'ha sortit victoriosa. Guerres, dictadures, revolucions... No oblidem que a França es decapitaven reis. Però gràcies a la feina ingent de pensadors, d'il·lustrats, de filòsofs, d'estadistes, els últims segles, aquí estem defensant la democràcia. De fet, deia Churchill, s'ha dit que la democràcia és la pitjor forma de govern, excepte per totes les altres formes que han estat provades de tant en tant. Res, que tinguem clar una cosa, que votar demà passat probablement arreglarà molt poques coses, però quedar-se a casa, el que sabem segur és que les empitjorarà. Per tant, a votar. Són les 8:02 minuts, benvinguts al món.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
Vinga, la peu terra, que ja és divendres. Per fi és divendres 26 de maig del 2023.
I després de les pluges d'ahir, avui comencem el dia amb més calma, amb núvols, amb boires i amb fresca. Avui només s'esperen alguns ruixats cap a les comarques del sud i a la tarda també al Pirineu i al Prepirineu, i pugen les temperatures.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, destaquem la C32 i la C31 als trams de Sant Boi de Llobregat i el Prat cap a Barcelona, una mica més congestionats avui derivat dels retards a Rodalies.
Per cert, que continuen els retards de més de 20 minuts als regionals, als trens regionals de Tarragona, Reus, Tortosa, Port Aventura i Lleida per la costa, per culpa del robatori de material a la línia de DIF entre Tarragona i Torredembarra. De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. La campanya electoral acaba avui, com escriu l'Enric Julián, amb la política espanyola al fangar pels casos de presumpta compra de vots que esquitxen una desena de municipis, que sapiguem fins ara, i que han provocat que el PSOE i el PP ja tornin a llançar-se els plats pel cap. Mentrestant, a Catalunya, la incertesa és més gran que en d'altres eleccions, perquè en ciutats com, per exemple, Barcelona, tot apunta que l'alcaldia es pot decidir per només un grapat de vots.
Diari de campanya. Dia 15.
El que dèiem, les últimes hores de la campanya electoral estan marcades pels casos de compra de vots per correu. Cada vegada en són més i s'escampen com una taca d'oli. Les últimes hores se n'han destapat com a mínim mitja dotzena més. Sis. Alguns fins i tot amb detencions, i d'altres que de moment només impliquen denúncies. El cas més bèstia de les últimes hores és a la regió de Múrcia, on la Guàrdia Civil ha detingut dos candidats del PSOE que ja estan en llibertat provisional. A part dels que ja coneixíem a Melilla i Andalusia, ara la policia també hi investiga altres irregularitats al sud del País Valencià, a les Illes Canàries i a Castella i Lleó. Gairebé tots esquitxen indistintament el PSOE i el PP, des de Madrid, Arnau Mañé.
Sí, tot i el reguitzell de casos, el més sonat ahir va ser el d'un petit poble de Múrcia, on la Guàrdia Civil va detenir l'alcaldable socialista. En la mateixa operació també es van portar el número 19 de les llistes a l'Assemblea Regional i 11 persones més. El PSOE assegura que si es confirma que els seus candidats tenen les mans brutes, els apartaran sense miraments. Aquest, però, no és l'únic cas de les últimes hores. A La Gomera, la Fiscalia investiga l'Ajuntament per haver tramitat sense permís 20 certificats digitals per votar, un cas semblant al que denuncia el PSOE en un poble de Huelva governat pel PP. A banda, tres trames més, en aquest cas de moment només són denúncies. Una a Carboneres, Almeria, on el PP hauria comprat vots per 100 euros, una altra a Bigastro, al País Valencià, amb un altre possible frau dels populars. I atenció a aquest últim a un poble de Zamora. La Guàrdia Civil investiga si l'Ajuntament hauria empastifat els vots de 50 persones grans d'una residència d'aquest municipi. Una llista de casos que cada cop és més llarga, que en principi no tenen cap relació els uns amb els altres i que s'afegeixen les trames de Melilla i Mojácar destapades a principis de setmana.
De fet, la Junta Electoral ha decidit tirar pel dret i ha anul·lat tots els vots per correu de Melilla que s'han enviat per les bústies convencional. A més, els vots que s'entreguin a partir d'avui es custodiaran per evitar més interferències en el resultat de les eleccions. De fet, avui el Confidencial explica que un dels detinguts és el president del Club Deportivo Huracán de Tercera Federació. Es diu Felipe Heredia i dies abans que el cas transcendís hauria confessat al seu entorn que estava comprant vots per coalició per Melilla. De fet, quan va explicar-ho, va detallar que ja havia aconseguit 600 vots. 600 vots comprats. Malgrat que cada dia que passa, coalició per Melilla queda més tacada per aquest possible frau electoral a aquesta ciutat autònoma, els líders dels partits es defensen i carreguen contra el govern d'Espanya i la jutgessa que porta el cas. Els acusen de racisme perquè asseguren que part dels candidats de coalició per Melilla són d'origen marroquí. Se senten criminalitzats i, segons El País, estudien impugnar les eleccions perquè entenen que la campanya electoral no està sent ni neta ni justa. Tot plegat condiciona els últims dies de campanya. El PSOE i el PP es retreuen mútuament els casos i la compra de vots per correu monopolitza ja els mítings de Rau.
Sí, per exemple, el PP es fixa en el cas de Melilla i demana al PSOE que es comprometi a no pactar amb la coalició esquitxada per la polèmica. Alberto Núñez Feijó exigeix contundència als socialistes, però la ministra Teresa Rivera li demana responsabilitat.
Es evidente que estamos ante supuestos que nos avergüenzan como españoles y supuestos que nos repugnan como demócratas. Pido al Partido Socialista que se comprometa a no pactar con esa coalición nunca más.
Lo que no es razonable es tampoco enturbiar, mentir, generar conflictos, generar temor que no están en absoluto justificados.
I Podem relacionar la compra de vots amb el bipartidisme. La ministra Ione Belarra creu que PP i PSOE són sinònims de corrupció.
Necesitamos romper con el bipartidismo en estas elecciones porque es imprescindible para acabar con la corrupción.
De tot plegat, per cert, Pedro Sánchez ha evitat parlar-ne.
Ara bé, això no és tot. Hi ha casos que així en fred són molt difícils de creure, molt. En concret n'hi ha dos que són de traca, tots dos, per cert, a la província de Granada. El primer, a Maracena. En aquest cas, el número 3 del PSOE Andalusia, que es diu Noel López, torno a repetir, el número 3 del PSOE Andalusia, a tot Andalusia, hauria orquestrat el segrest d'una regidora del seu poble per evitar que declarés contra ella en un cas de corrupció. A banda de Noel López, que és el secretari d'organització del PSOE andalús, secretari d'organització del PSOE d'Andalusia, també hi hauria implicada l'alcaldessa del poble, l'exparella d'ella, que de moment és l'únic detingut pel cas, i un altre regidor. Segons explica l'Espanyol, el jutge ha analitzat uns documents que es van trobar al maleter del cotxe d'aquesta regidora i ha trobat indicis de presumptes irregularitats que afectarien el número 3 del PSOE. Vaja, avui a la tertúlia, a partir de les 9, us ampliarem tots els detalls del cas, que té molta tela. En paral·lel, en un altre poble de Granada, que es diu Polianes, el marit de la candidata del PP ha atropellat el marit de la candidata del PSOE. Quan el va tenir a terra, a més el va apallissar. El cas és, però, que la candidata del PP acabava de renunciar perquè li havien trobat 300 plantes de marihuana a casa. Tots aquests casos fan que el tema de la primera setmana de campanya hagi quedat enterrat, si més no el que sembla. Ens referim a la polèmica per la inclusió a les llistes municipals de Bildu, de persones condemnades per la seva vinculació amb ETA. Doncs bé, això encara cueja perquè la Junta Electoral de Sant Sebastià ha exclòs una exterrorista d'ETA de la llista de Bildu al municipi d'Astigarraga, perquè no havia complert tota la pena d'inhabilitació. Ni la Junta Electoral ni la Fiscalia s'havia donat que encara està inhabilitada fins l'any 2028. I un apunt més, perquè ahir Podem va penjar un cartell a Madrid reproduint el calbot de Florentino Pérez a José Luis Martínez Almeida. Va passar en directe a la Sexta durant la celebració de l'Eurolliga de bàsquet del Real Madrid. El president del club passa per darrere de l'alcalde de Madrid i li fot una clatellada amistosa. Doncs bé, ara Podem ho ha aprofitat per penjar una pancarta gegant on es pot llegir en castellà: Madrid es mereix respecte, no cal vots. I a sota hi ha un altre lema: vota Roberto Sotomayor perquè no mari Florentino. I a tot això, això és el que passa a Espanya. Si anem al que passa a Catalunya, la pugna per Barcelona continua absolutament oberta. Tant és així que la majoria de partits trauran el Sant Cristo gros als actes de tancament de campanya d'aquesta nit. El més destacat serà el del PSC, que comptarà amb Pedro Sánchez avui a la capital catalana. Serà la primera vegada que el secretari general del PSOE faci a Barcelona l'últim acte abans de la votació. Jaume Collboni agraeix poder tenir tot el suport del seu partit en el míting de gran format que es farà al pavelló de la Vall d'Hebron de Barcelona aquesta nit.
Demà viurem un tancament de campanya històric. Mañana toda la fuerza del socialismo estará apoyando a Barcelona, pidiendo el voto en favor de Barcelona. Un doble honor contar con la presidencia del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.
Collboni va aprofitar la recta final de la campanya per llançar un dard enverinat contra Esquerra Republicana. Ahir a la tarda els socialistes van comptar amb l'exlíder d'Esquerra Republicana a Barcelona, Rafael Niubó, una de les mans dretes de Josep Lluís Carod Rovira en les seves èpoques d'Esquerra Republicana, que va ser, recordem, secretari general d'Esports de la Generalitat de Catalunya. Doncs ahir va fer campanya al costat de Jaume Collboni, tot i que Niubó encara milita a Esquerra Republicana. Niubó va deixar clar que no s'ha tornat votant socialista, però va reivindicar la cooperació entre els partits d'Esquerra. Sé Giró.
Després d'evitar entrar el cos a cos amb Esquerra i Ernest Maragall durant tota la campanya, ahir van fer pujar al faristol el també expresident de la Federació d'Esquerra Barcelona, encara afiliat al partit, Rafael Niubó, que va llançar aquest missatge a l'actual direcció dels Republicans.
He vist gent del meu partit aquí, som 7 o 8, alguns encàrrecs, jo no. Per tant, és a dir, alguna cosa deu passar. Jo no estic d'acord amb el meu cap de files, amb una cosa: que el PSC no són socialistes. Jo sóc socialista d'una altra família, vosaltres sou socialistes i, per tant, hi ha molts ponts de cooperació.
Jaume Collboni li va agrair el gest, tot i les diferències polítiques.
Jo, Rafael, et vull agrair molt especialment que, tot i no compartir militància política, com tu has dit, jo vull agrair que ens reconeguem que no som sectaris.
El candidat del PSC va aprofitar un acte sobre esport per assegurar, amb metàfores, que el partit està arribant a la meta en primera posició, amb capacitat real, ho ha anat reivindicant tots aquests dies, de guanyar les eleccions.
I just quan la campanya arriba a la fi, Ernest Maragall s'ha plantat davant d'unes paraules de Jaume Collboni posant-se a la boca a Pasqual Maragall. Malgrat que l'alcaldable d'Esquerra Republicana manté sempre el seu germà al marge i no en parla, ahir va esclatar. Això és el que va dir Jaume Collboni.
Pasqual Maragall, en el seu darrer discurs com a alcalde de Barcelona, el millor alcalde que ha tingut aquesta ciutat i el referent històric del PSC, a l'últim dia del seu mandat, diu que el més important de la seva feina com a alcalde va ser arreglar els barris, perquè era la forma de començar a arreglar el món. I nosaltres, el PSC, hereus d'aquesta tradició.
I així li va respondre Ernest Maragall.
El senyor Collboni s'acaba de proclamar hereu de Pasqual Maragall. Ho ha dit avui. I ho ha fet utilitzant frases literals de Pasqual Maragall. Mireu, el senyor Collboni, en tot cas, és hereu dels que el van traicionar, és hereu dels que el van abandonar, és hereu dels que el van marginar, és hereu dels que el van, dels que el van negar, dels que el van rebutjar.
Esquerra Republicana en ple tancarà avui la campanya des de Barcelona, a la sala de la Paloma, per donar suport a la candidatura de Maragall. Confien que el partit sigui també el capdamunt del frec a frec per la victòria a la capital. I si Pedro Sánchez ve a fer costat a Collboni, Yolanda Díaz serà en Colau. Aquesta nit torna a Barcelona, ara pel tancament de campanya, que els comuns faran al Parc de Sant Martí. Serà el tercer cop que la vicepresidenta segona del govern d'Espanya i líder de Sumar fa campanya amb l'alcaldable de Barcelona en Comú. Arriba just després que Colau hagi rebut el suport de 250 personalitats internacionals com els alcaldes de Londres i de Milà, Sílvia Solanes.
Signen aquest manifest intel·lectuals com Judith Butler o Noam Chomsky o el periodista Roberto Saviano. Ada Colau considera que això demostra que Barcelona obre camí i és referent.
D'haver d'aguantar durant mesos doncs, acusacions de que si la ciutat és un desastre, que si el model que estem impulsant porta al caos, que si Barcelona està en decadència i li manca lideratge... Doncs jo crec que aquest conjunt de suports internacionals tan potent el que demostra és que efectivament Barcelona està obrint camí, Barcelona està connectada ara mateix i és referent.
Aquest suport se sumen als més de 200 que van presentar mitja setmana a nivell estatal.
Mentrestant, Junts per Catalunya apunta contra socialistes i republicans en aquestes últimes hores de campanya. D'una banda reclamen a Pedro Sánchez que no vingui a Catalunya fins que hagi arreglat Rodalies i de l'altra acusen Esquerra d'enterrar el projecte independentista. Per això Junts demana concentrar el vot de tots els indecisos. El partit tanca campanya aquest vespre als Jardiners de Gràcia de Barcelona per donar suport a Xavier Trias. Adrià Santasusagna.
Junts té vot frontera amb el PSC i amb Esquerra i per això són l'objectiu en aquestes darreres hores. El secretari general de Junts, Jordi Turull, era l'encarregat de fer una plantofada als socialistes.
El senyor Pedro Sánchez el que ha de fer no és venir a Catalunya a demanar el vot. El que ha de fer és venir a Catalunya a demanar perdó. A demanar perdó per Rodalies, per l'enganyifa de les inversions. A demanar perdó per la persecució i repressió a tants i tants catalans.
I la presidenta del partit, Laura Borràs, del govern d'Aragonès.
Són els que en aquesta campanya només han parlat d'independència ara que gairebé ja som al final. I ho han fet tard i malament. Perquè són els que parlen d'un futur republicà. Perquè prefereixen poder parlar del futur, que sempre és hipotètic. Perquè l'1 d'octubre per ells és cosa... del passat.
Tots dos des de Vic van demanar als indecisos, sobretot als indecisos independentistes, que els donin suport perquè diuen que són l'únic partit que realment vol continuar el procés.
El PP, mentrestant, diu que votar Ciutadans, Valents o Vox és el mateix que llançar el vot a les escombraries. El PP de Barcelona ho il·lustra amb un vídeo que ha penjat al seu perfil de Twitter en què es veuen mans dipositant els vots de la resta de partits de dretes en una paperera. De fet, el candidat Daniel Cirera diu que l'únic vot útil és el del PP. Mentre Anna Grau, alcaldable de Ciutadans, contraataca.
Cada vot que vagi al Partit Popular és un vot menys a favor de la senyora Colau. I per tant jo reclamo als ciutadans de Barcelona.
Jo vull demanar als ciutadans de Barcelona, a la bona gent de Barcelona, si confien més en mi o si confien en gent doncs, com el senyor Daniel Cirera, que els va demanant doncs, que va fer vídeos dient que votar un partit com el nostre o inclús d'altres és llançar el vot a la paperera.
Tot això, això és el que comentàvem primer, que extendíem de Daniel Cirera i d'Anna Grau. En últim lloc, Valents tancarà campanya avui a Barcelona amb Alejo Vidal Quadras, l'exdirigent del PP i fundador de Vox, donarà suport a Eva Parera en un acte a Sarrià. Fem un tomb per alguns altres llocs del país. A Badalona, els candidats a l'alcaldia fan front comú contra Xavier García Albiol. L'alcaldable del PP va participar ahir al debat electoral organitzat per Badalona Televisió i va rebre per totes bandes. Recordem que el PSC, Esquerra Republicana, la CUP, en Comú Podem i Junts per Catalunya van pactar una moció de censura per fer-lo fora de l'alcaldia i ara volen impedir que el líder del PP guanyi les eleccions a Badalona, Marc Poyato.
Era el primer debat en què participava Xavier García Albiol i la resta de candidats li tenien ganes. Tan sols començar, el candidat de Junts, David Torrents, ja li va etzibar el primer atac.
I jo els hi recordo, aquells votants independentistes, que aquest senyor és un fatxa.
Més tard, l'alcaldable de la CUP, Dolors Sabater, el va acusar de ser un presumpte lladre i l'actual alcalde, el socialista Rubén Guijarro, el va titllar de corrupte.
Per jo, per robatori, està dient això?
Sí, sí.
O sigui, no, digueu. Sí. Està dient que jo estic imputat per robatori?
Ja s'entendrà vostè.
Vostè
que ja li han dit.
Això va d'Albiol o de Rubén, de dignitat o de corrupció.
De fet, a García Albiol se li va acabar la paciència.
Pues si la gent no sap dir-me Albiol, una miqueta de respecte.
No, sí, li dic per vostè,
a la gent
gran,
a la gent i a mi.
Un debat en què es van veure clarament els dos blocs, l'actual govern municipal de Badalona per una banda i el PP d'Albiol que va sol.
Les últimes hores Esquerra ha fet un acte gros a Tarragona. Pere Aragonès reclama a Junts que aclareixi d'una vegada per totes si pactarà amb el PSC per evitar que Pau Ricomà torni a ser alcalde. El president també va ficar la banya en el fet que els socialistes hi presenten de candidat l'exlíder de Ciutadans a la ciutat, Laia Colomer.
Esquerra aprofita que el PSC a Tarragona presenta un exdirigent de Ciutadans, Rubén Viñuales, per posar el dit a la nafra davant dels dubtes de si Junts tornarà a pactar amb els republicans. Pere Aragonès els llançava ahir aquesta pregunta.
Donarà suport a l'alcalde que està liderant el canvi en aquesta ciutat o donarà suport al candidat del PSC, excandidat de Ciutadans, a un candidat que ha aplaudit l'empresonament dels seus dirigents polítics? La tria és molt clara i no s'hi val a badar.
I Marta Vilalta acusava els socialistes d'haver traït el catalanisme i el socialisme i d'haver triat la dreta.
És que ara mateix, a còpia de menjar-se i d'aglutinar Ciutadans, el partit dels Ciutadans, justament el que fa és escorar-se encara més cap a la dreta i més cap a l'espanyolisme.
Tots dos en van parlar des de Tarragona un diumenge. Esquerra vol desfer l'empat amb el PSC de fa 4 anys.
I la CUP tanca avui la campanya electoral nacional a Berga, un dels bastions on vol tornar a revalidar els bons resultats de l'últim mandat electoral. Els cupaires van fer l'últim acte ahir a Barcelona, des d'on van llançar un ultimàtum, ser el vot útil per frenar l'extrema dreta a tots els ajuntaments. Maria Costa.
La CUP concentra tots els esforços avui a Berga, una de les alcaldies plenes de simbolismes, perquè hi vol tornar a optar un tercer mandat consecutiu. Ahir, en l'últim acte des de Barcelona, la candidata a la ciutat baixa, Changue, deia que tornaran a l'Ajuntament.
Allà on hi ha la CUP passen coses, ja ens ho han vist fa dues legislatures i precisament per això volen evitar que tornem a entrar, perquè som l'única alternativa garantia de defensar a les veïnes i ho tenen tan ben muntat que no volen que els desmuntem.
La CUP també va carregar contra Esquerra per haver-se atribuït, diu, els drets de l'1 d'octubre.
Més enllà d'aquestes eleccions municipals, aquest 28 de maig també hi ha eleccions a l'Aran. Els habitants de la vall voten la composició del seu Parlament. El Consell General de l'Aran, que té un règim d'autonomia amb competències en sanitat, serveis socials, agricultura, transport públic i medi ambient. Actualment només hi ha representats dos partits. Els quatre que s'hi presenten són Unitat d'Aran, associat al PSC, que governa la institució, i Convergència Democràtica Aranesa. L'expartit de Mireia Boia, Arana Massa, confia a sumar un nou color al ple després de vincular-se a Esquerra. Cesc.
Els tres actors admeten que són les eleccions més incertes dels últims anys perquè s'estrenen tots els candidats. Maria Vergés, síndica, després d'haver substituït l'històric Paco Boia per Unitat d'Aran, es presenta amb l'objectiu, entre altres, de reformular relacions amb la Generalitat. Rosa Maria Salgueiro, de Convergència, retreu falta de mà esquerra a les dues parts.
Reptes com l'adaptació al canvi climàtic, començar a treballar en una diversificació econòmica, en un turisme sostenible i, en el nostre cas, doncs, també consolidació del nostre autogovern que respecti la seva singularitat.
Han sigut 4 anys complicats, projectes per fer i uns altres que no s'han acabat, i sobretot amb les relacions amb la Generalitat, que han sigut conflictives, actuant per part del govern actual com de manera inclús prepotent.
Ruth Barella, d'Arana Massa, espera que la nova relació amb el partit que governa Catalunya els permeti treure bons resultats.
Benefícia de tindre un suport, una estructura més forta, a la vegada que ens dona interlocució fora del territori de l'Aran, tant a nivell de Diputació, de Generalitat com del Congrés.
Barella és la portaveu del partit. La formació no escollirà qui proposa com a candidat fins després de les eleccions.
I avui, darrer dia de campanya, també donem un cop d'ull a diversos municipis que poden ser notícia per fets curiosos. Per exemple, el primer és la Roca del Vallès. Més enllà que sigui el poble de Salvador Illa, la família d'Oriol Junqueras s'enfronta a les urnes del municipi. Sílvia.
La dona de Junqueras, Neus Bramona, filla de la Roca, va a les últimes posicions de la llista d'Esquerra, com ja ha fet en altres ocasions, però aquest any té el seu germà com a alcaldable en una altra llista. Sumem la Roca. El seu alcaldable, Marcel Bramona, primer deia que la política no la toquen, anar per familiars, però acte seguit deia això a RAC1.
No els agrada gaire que muntés el partit, evidentment, no els agrada gaire, i menys que forrés la persiana amb el logo del partit, evidentment, perquè són veïns. Mi germana viu al costat, de porta a porta, i no li agrada que hi hagués una marca diferent. No estic en contra de ningú, el que faig és fer un canvi diferent.
L'alcalde de la Roca, el republicà Albert Gil, minimitza els cognoms i sí que admet que el passat d'Illa com a alcalde pesa al poble.
Hi ha molta gent gran que encara recorda el Salvador Illa com a alcalde, que era un alcalde, diguem-ne, que va viure molt, molt, molt el dia a dia. Altres votants que parles amb gent jove no valoren gens que el Salvador sigui d'aquí del poble. No el tenim, no el veiem.
La Roca té la peculiaritat de tenir 9 candidatures en un municipi de 10.000 habitants.
I atenció al que pot passar a Argentona. En aquestes eleccions, Junts per Catalunya va proposar com a candidat l'exalcalde Eudald Calvo. expulsat de la CUP per diverses acusacions de presumptes abusos. El cas és que ara la Junta Electoral l'ha apartat per la llista per l'1 d'octubre, perquè està inhabilitat per haver posat les urnes. Tot i que diumenge no podrà entrar a l'Ajuntament, el partit maniobra perquè tard o d'hora pugui acabar-ne ser regidor. Adrià.
El cas és sorprenent. Eudald Calvo el van inhabilitar 6 mesos, però la sentència encara no es ferma perquè hi ha un recurs presentat al Suprem. Això vol dir que la inhabilitació encara no s'hauria d'executar. El que ha passat és que la Junta Electoral el considera no apte per estar en una llista electoral i l'ha apartat de la candidatura. No es pot presentar i encara no queda com a complerta la pena perquè el Suprem no s'ha pronunciat. Quan el tribunal ho faci, llavors començarien a comptar aquests 6 mesos. Ara bé, hi ha una escletxa legal perquè Eudald Calvo pugui acabar sent regidor. Ho ha explicat a RAC1.
Hi ha un mecanisme que estem estudiant, que és que la pròpia llei electoral ja preveu una situació una mica estranya, que és que quan s'acaben tots els candidats i tots els suplents, doncs el partit designi a una persona per cobrir doncs aquell escó, diguéssim, o aquell espai d'aquell regidor que ha quedat vacant. Llavors aquí és una mica la possibilitat que estem estudiant.
A més, s'hi suma una curiositat. Eudald Calvo es presentava per la llista de Junts i el seu germà és el cap de llista de la candidatura del PDeCAT.
Hi ha un municipi que no només decidirà qui és l'alcalde, sinó que indirectament votaran comarca. Es tracta de Sant Feliu Sasserra, que implícitament triaran si volen ser el Lluçanès o tornar al Bages. Hi ha dues candidatures, la del PDeCAT, que opta per sortir-ne immediatament com van votar els veïns anys enrere, i la d'Esquerra, que prefereix estudiar bé si formar part de la nova comarca pot ser bo pel poble. I atenció a aquesta. El grup municipal del PSC a Viladecans, al Baix Llobregat, diu que la proposta del PP de construir un parc juràssic al municipi no té ni cap ni peus. La candidata del PP, Fina Redondo, assegura que ja té pactat el finançament privat que serviria per fer realitat el projecte. Calcula que el parc temàtic generaria un centenar de llocs de treball. Mar.
El Jurassic Park de Viladecans serà, si finalment es construeix, una recreació de la pel·lícula de Spielberg, un recorregut amb vegetació amb representacions d'animals prehistòrics de cartró pedra. La candidata del PP, Fina Redondo, explica en un vídeo de campanya que el parc tindrà una estrella principal.
El mamut de Viladecans serà la estrella de este espacio pensado para la familia los fines de semana y para los alumnos de escuelas los días de diario. Por fin, el mamut de Viladecans podrà tenir su espacio fijo en su propia tierra.
Ara bé, fonts socialistes de l'actual equip de govern a Viladecans diuen que el PP està poc documentat. Expliquen que les restes del mamut que es va trobar el 2008 són d'entre 20.000 i 100.000 anys enrere i els dinosaures van desaparèixer fa 66 milions d'anys. Per tant, no té cap relació una cosa amb l'altra, diuen. Actualment, el PP no té cap regidor a Viladecans.
I avui que acaba la campanya electoral, escoltem la darrera contracrònica que firma la periodista i col·laboradora del món a RAC1, Gemma Herrero.
Ja està. Hoy por fin se acaba. Adeu a la campaña, adeu a ETA, a Bildu, al fraude del voto por correo, al intento de comprar votos, a las frases grandilocuentes en actos con cuatro gatos, a promesas vacías, a los Juegos Olímpicos de verano y al Mundial de Fútbol Femenino, a las plantas en los balcones de Ayuso, a Feijóo equivocándose de ciudad y hasta de comunidad autónoma, adeu a una turra a la que la mayoría de ciudadanos reaccionan con indiferencia. Personalmente voy a celebrarlo. Como vecina de Barcelona, agradezco que la campaña termine porque sospecho que eso significará que una empresa con claros vínculos con la ultraderecha dejará de manifestarse llamando puta a Ada Colau. ¡Visca! ¡Ole! De cómo es posible que algo así suceda y de cómo normalizamos la violencia y el fascismo ya hablamos otro día. Pero ojalá lo tengamos en cuenta el domingo cuando votemos.
Tot plegat ho seguirem diumenge amb un ampli desplegament que començarà a les 7 del matí al Via Lliure de RAC1 amb el Xavi Bundó, continuarà el RAC1 migdia amb l'Aurora Rodríguez i a partir de les 6 de la tarda amb el programa especial Eleccions per seguir el tancament dels col·legis electorals, la publicació dels sondejos i el seguiment del recompte electoral i el desenllaç final d'aquestes eleccions.
RAC1. Aquest diumenge és dia d'eleccions a RAC1. Seguiu tots els detalls de la jornada electoral de les municipals. Des de primera hora del matí, el Via Lliure amb Xavi Bundó.
Dues hores perquè obrin els col·legis electorals.
Cada hora, els butlletins horaris i a les dues, el RAC1 migdia.
Les reaccions de pràcticament tots els partits a la
I des de les 6 de la tarda, en un especial eleccions conduït per Jordi Basté i Anna Ballonesta.
La nit serà molt llarga i no és cap tòpic.
Aquesta hora tenim en marxa els primers mítings de campanya.
Qui guanyarà l'Ajuntament de Barcelona? Què passarà a la resta de Catalunya? I a les autonòmiques espanyoles? Una trentena de punts de connexió per seguir el recompte fins als resultats finals. Diumenge és dia d'eleccions. És dia de RAC1. Tots som un.
Falten dos dies per les eleccions. hi ha vida més enllà d'aquesta campanya electoral a les 8:29 minuts. Aquesta nit han punxat les manifestacions a favor i en contra de l'ocupació que tanta incertesa havien generat el penúltim dia de campanya. Desocupa va juntar unes 800 persones i els antisistema van reunir-ne unes 150. Una de les participants de la protesta favorable als ocupes va acabar detinguda per atemptat contra l'autoritat quan les manifestacions s'havien dispersat i els Mossos feien identificacions. Durant les protestes hi va haver enfrontaments amb la policia, però no van passar de llançaments d'ous. Les va seguir des del cantó dels antisistemes, Joan Torres.
Un centenar de persones va arrencar la protesta davant del MACBA i va intentar accedir a la plaça Universitat per diferents vies, però sense èxit. En tot moment, els cordons dels antiavalots dels Mossos els ho van impedir. Això va provocar algun moment de tensió amb desenes de llançaments d'ous a la policia que, tot i avisar d'una possible intervenció, finalment només va forcejar i fer alguns cops als manifestants de la primera línia de la marxa. Posteriorment, els Mossos van fer retrocedir els antisistema i els van rodejar la plaça de Castella. Un cop van aconseguir-ho, van anar identificant un per un els manifestants a qui després deixaven marxar. Això fins a dissoldre completament la concentració.
I des de la banda dels Desocupa va fer-ne seguiment l'Anna Salvador.
Els manifestants es van començar a reunir a plaça Universitat a les 7 de la tarda per protestar contra Ada Colau i les polítiques d'habitatge. Allà el líder de Desocupa, Dani Esteve, va regalar samarretes i es va fer fotos amb els seus seguidors que el tractaven com un ídol. La manifestació no va començar fins al cap de dues hores quan van començar a caminar per la Gran Via fins a arribar a plaça Espanya. Durant el trajecte, molts insults cap a Ada Colau, Gabriel Rufián, la premsa i els ocupes. L'únic incident que hi va haver va ser quan uns veïns van llançar ous als manifestants des del balcó. Tot i això, no va anar més i a quarts d'11, després d'un discurs de Desocupa, la manifestació es va dispersar.
Escoltem ara el comentari que hi posa la periodista de BTV i col·laboradora del Món a RAC1, Abigail Armengol.
Un dispositiu policial va impedir ahir una vegada més que antifeixistes i pro-Desocupa es trobessin. Però mentre els primers no han pogut sortir del Raval, els segons, afins a l'ultradreta, han desfilat lliurement per la Gran Via cridant consignes a favor del rei, d'Espanya i contra Colau. A dos dies de les eleccions, la dreta i l'extrema dreta esperen treure profit de l'alarma creada al voltant de l'ocupació. Una alarma que porta associada classisme, aporofòbia i racisme. El 75% de les persones que ocupen ho fan perquè no poden pagar el lloguer d'un pis. Ho recull un estudi de l'Obra Social Barcelona que també destaca que en el 82% dels casos usurpen pisos de bancs, fons d'inversió o d'entitats com la Sareb. Acostumen a ser famílies amb menors i 6 de cada 10 han demanat abans una vivenda social. Mentrestant, el parc públic d'habitatge a Catalunya es troba a la cua d'Europa. Si això li sumem els preus desorbitats dels lloguers fruit de l'especulació i els ingressos baixos de la majoria, sí que hi ha motius per alarmar-se.
8:31 minuts, una persona mort i una altra ha quedat ferida en un tiroteig que hi ha hagut aquesta nit al barri de Sant Roc de Badalona. Segons han explicat alguns testimonis a l'ACN, ha passat al local Sèrie 1. Un home ha entrat al bar passades les 11 de la nit amb un casc de moto posat i ha disparat 3 trets. Després ha fugit amb la moto. Els Mossos estan investigant els fets i buscant el tirador. L'home que ha mort seria el propietari de l'establiment, mentre que la persona que ha quedat ferida seria la seva filla, que la policia s'ha endut en llitera. Segons els veïns de la zona, es tracta d'un bar ja conflictiu, on anteriorment ja hi havia hagut moltes baralles i fins i tot algun apunyalament. 8:32 minuts, d'aquí uns moments parlem d'altres temes, parlem de la nova pel·lícula, de, en aquest cas mig metratge, que en diuen, de Pedro Almodóvar, parlem del concert ahir dels Coldplay i de la sequera. I del temps que farà aquest cap de setmana.
Ser jugador de la selecció espanyola de futbol fa que tots els focus estiguin sobre Déu. Però aquests focus no haurien d'estar només sobre nosaltres, sinó també sobre aquests joves que, juntament amb els seus pares i avis, segueixen fent del nostre país el país més bo del món. Aliments d'Espanya, el país més bo del món.
Des de la vora, el mar se sent així. Des de dins, així. Com més ens hi acostem, més sentim. Cupra León Híbrid, més a prop de la carretera. Amb etiqueta Eco per 260 euros al mes amb MyRenting. Entrada, 7.370 euros. Informa't en a cupraoficial.es.
La transformació republicana ha d'arribar a tot arreu. Som aquí per posar els ajuntaments al costat de la gent.
Vota Futur Republicà. Esquerra Republicana.
Aquesta setmana a Dia, el plàtan de Canàries amb un 25% de descompte. Per només un euro amb 49 al quilo. Dia, paga menys.
Vine a Porcelanosa i descobreix productes innovadors, dissenys exclusius, espais avantguardistes. I ara, del 12 al 27 de maig, aprofita els Mid-Season Days amb descomptes molt especials. T'esperem a la nostra nova botiga d'Hospitalet i també a Diagonal 409 i Girona. Porcelanosa. 50 anys construint històries.
Tu no ho sé, però jo aquest estiu faré una ruta de piscines municipals.
Però com? De piscines?
Sí, home. He creat la primera ruta de piscines municipals per Espanya, analitzant la profunditat, les hores de llum o la qualitat de les guinguetes. Ja saps.
Sí, ja sé.
Aquest divendres 2 de juny arriba el pot especial amb 130 milions d'euros d'Euromillones perquè tinguis tot el temps del món per fer el que vulguis. Com crear la primera ruta de piscines municipals d'Espanya? Euromillones. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Estàs buscant nous looks per l'estiu? Visita la Roca Village. És un encert. Troba les peces i accessoris més desitjats a més de 150 botics de marques com Baix, Zadig & Voltaire o Hof i amb fins a un 60% de descompte sobre el preu original. T'esperem de dilluns a diumenge a la Roca Village. Un destí de shopping únic.
Com sonen 15 estadis del Girona plens a vessar? Exacte, 200.000 persones. O el que és el mateix, tots els clients que ja confien en Parlem. Si encara no has fet el pas, suma-t'hi ara i aconsegueix fibra 300 megas, mòbil 10 gigas i fix amb trucades il·limitades per només 37 euros. Preu definitiu. Passa't a Parlem Telecom.
Sense IVA, sense IVA, sense IVA. Sí, ja són aquí els dies sense IVA de Conforama. Tens fins al 31 de maig per renovar casa teva sense IVA. A botigues i a conforama.es.
Una trucada de mòbil, aquella reunió eterna, anar a buscar els nens. Ens passem el dia corrent per estrès. I és clar que tenim mal de cap. Gelocatil 650 amb paracetamol bloqueja eficaçment el dolor. Gelocatil d'absorció ràpida contra el dolor a partir de 14 anys. De Ferrer. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
Vols encaminar el teu futur professional en el món de la imatge digital?
A l'IDEM Barcelona pots estudiar les carreres d'animació, videojocs i disseny digital en una de les millors escoles d'Europa. Converteix la teva passió en una professió de gran futur.
Les millors empreses confien en nosaltres. L'IDEM Barcelona és la teva elecció.
Més informació a lidembarcelona.com.
Estàs pensant de passar-te els vehicles 100% elèctrics? Compra ara en línia el teu Mercedes EQ 100% elèctric amb autonomia de fins a 740 km i emporta-te'l de manera immediata. Fes-ho abans del 30 de juny i tindràs el carregador i la instal·lació de regal. Descobreix-ne l'estoc disponible.
Vine i informa-te'n als nostres concessionaris Mercedes-Benz, Autolica, Cars Barcelona, MB Motors i Autolica Tarragona.
Vols prevenir que les teves factures vinguin impagades? Per a Pimes, Pay Pimes. Vols recuperar els teus deutes? Per a Pimes, Pay Pimes. Recorda, per a Pimes, Pay Pimes. Truca al 93-737-6280.
8 i 36 minuts. Continuem els apunts aquí al Món RQ. Atenció a aquesta notícia que farà fer un capítol segur, com a mínim a la pròxima temporada de Crown. Elisabet II d'Anglaterra hauria pogut morir assassinada durant una visita als Estats Units. Això és el que demostren un seguit de documents que acaba de desclassificar l'FBI. Els fets es remuntarien l'any 1983, quan la reina es trobava de visita a San Francisco. Un agent de la policia de la ciutat, que estava en un pub irlandès, va advertir als agents federals que un simpatitzant de l'IRA, de l'exèrcit republicà irlandès, estava decidit a venjar la mort de la seva filla. Segons els documents, l'home tenia la intenció de fer-li mal a la reina o bé deixant caure algun objecte sobre el iot reial Britània des del pont del Golden Gate o bé mentre aquesta visitava el Parc Nacional de Yosemite. Atenció a aquesta data, el 5 de juliol. El 5 de juliol és el dia que el Tribunal General de la Unió Europea farà pública la sentència sobre la immunitat europarlamentària del president Puigdemont i també de Toni Comín i Clara Ponsatí. Tots tres la mantenen de manera cautelar en espera d'aquesta sentència. El Tribunal Europeu també haurà de pronunciar-se sobre la negativa del Parlament Europeu de defensar els tres eurodiputats davant de la justícia espanyola. Corresponsal de RAC1 a Brussel·les, Lluís Tovar.
El 5 de juliol, a 2:15 del matí, es podrà dibuixar una mica més el futur judicial i també polític de Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí. Aquesta esperadíssima i clau sentència obre dos escenaris. Si el Tribunal General de la Unió Europea decideix retirar-los la immunitat, el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, podria emetre noves euroordres de detenció contra Puigdemont i Comín. Per Ponsatí, faltarà veure si n'emet una altra, però en territori espanyol, després de la seva última negativa a declarar. En canvi, si Luxemburg els manté la immunitat, comunitat, que ara tenen de manera cautelar, s'obriria la porta a un possible retorn de Puigdemont i Comín a Catalunya. Ara bé, el Parlament Europeu podria recórrer la sentència a la justícia europea i, per tant, no seria un retorn imminent. Fonts properes als eurodiputats han assegurat a RAC1 que són optimistes en que Europa els doni la raó, ja que estan convençuts que la seva causa és una persecució política i que es podrà provar que no hi va haver imparcialitat durant el suplicatori.
Amnistia Internacional reclama la justícia que aturi el procés judicial contra el programa Està passant de TV3 per aquell gag de la Virgen del Rocío, després que un jutjat de Sant Feliu de Llobregat cités a declarar Toni Soler, Judit Martín i Jair Domínguez. L'associació ha explicat a través de Twitter que el dret internacional només permet la persecució penal en casos greus que incitin violència. Amnistia apunta que els estats han de revocar les lleis que prohibeixen la blasfèmia i argumenta que protegir conceptes abstractes com els sentiments religiosos no és prou motiu per restringir la llibertat d'expressió. L'Ajuntament del Prat de Llobregat revisarà els protocols de comunicació entre els serveis socials i els equips d'emergència. Això després que s'hagi sabut que els treballadors socials del municipi havien fet seguiment de l'home amb síndrome de Diògenes que feia 3 anys que no sortia de casa i a qui van haver de rescatar dimecres amb l'ajut d'una excavadora i d'una grua. Els antecedents són de fa una dècada, però serveis socials els donava ja per, el donava per recuperat. Tot i això, cap dels múltiples avisos dels veïns que feia temps que no el veien va fer saltar cap alarma. Eudald Martínez.
El primer avís de la situació de l'home arriba l'any 2003, tot i que no és fins al 2012 que se li fa un tractament específic, un seguiment que s'allarga 3 anys quan es considera que ja està resolt. En aquell moment, l'home fins i tot va tornar a treballar d'informàtic a l'aeroport. Des del 2015 fins ara, els serveis d'emergència s'han presentat almenys 3 cops a casa seva arran d'avisos de veïns, casos en què no van anar més enllà perquè l'home els va dir que estava bé, tot i que no els va deixar entrar dins el domicili. I encara un altre element, el 2017... L'home va deixar d'anar a la farmàcia a buscar els medicaments que havia de prendre. Una combinació que, tenint en compte tots els antecedents, hauria d'haver fet saltar les alarmes, ho ha admès el responsable d'Acció Social i Comunitària del Prat, Arnau García.
Segurament, no?, amb aquest treball més conjunt entre el social i el sanitari, segur que haguéssim pogut tenir alguns elements més de detecció, de prevenció. En aquest cas no es va considerar que hi hagués una situació social, perquè no hi havia ni olors, ni comentaris al veïnat.
Ara caldrà veure si un cop es recuperi l'home pot tornar a casa o es recomana que se l'ingressi a algun centre sociosanitari.
I els esports en Repsol, la permanència es complica per l'Espanyol després que ahir el València perdés 1-0 al camp del Mallorca. Aquest resultat, combinat amb l'empat a 3 dels blanquiblaus contra l'Atlètic de Madrid, fa que el València jugui la salvació diumenge contra l'Espanyol en un partit que els blanquiblaus també estan obligats a guanyar per no baixar a segona. Mentrestant, ara que parlàvem de l'empat a 3 contra l'Atlètic de Madrid, l'Espanyol impugnarà el partit arran del gol fantasma de Griezmann a la primera part. El club afirma que la imatge que va utilitzar el VAR per donar el gol no és concloent, al contrari, i acusa el comitè d'àrbitres de negligència. És per tot plegat que l'Espanyol demana la nul·litat del partit i assegura que l'indult a Vinícius obre la porta als clubs a demanar altres rectificacions del VAR. Per acabar-ho d'adobar, la SER explica que la temporada que ve tampoc hi haurà tecnologia de gol, és a dir, aquest sistema que hi ha a la Premier League i que li diu a l'àrbitre si la pilota ha entrat o no ha entrat. Sembla que Javier Tebas no vol invertir i es va acabar uns 3 milions de dòlars i, per tant, casos com el de l'Espanyol continuaran estant a la polèmica del dia. D'aquest embolic escoltem el comentari que signa el narrador dels partits de l'Espanyol a RAC1, Edu de Batlle.
Té tota la raó l'Espanyol en queixar-se i arribar fins al final. Dimecres es van vulnerar els principis d'ús i aplicació del VAR. És de calaix, no hi ha una sola imatge, encara ara, que ens permeti assegurar que la pilota va entrar. Més clar l'aigua, no s'hauria d'haver concedit, per tant, el gol de Griezmann. Dit això, servirà d'alguna cosa la impugnació del partit? No, no posaran la Lliga cap per avall a 2 jornades pel final per un equip que és penúltim. No s'atreviran, simplement no passarà. Ja li ho van fer al Cádiz al gener en una altra errada flagrant del VAR. Jueguen, igual que passarà aquí. El que sí que despullen els arguments de l'Espanyol és el precedent creat aquesta setmana amb la vermella retirada a Vinícius, una decisió populista i atropellada que crearà un precedent ridícul. Per cert, que el rival de l'Espanyol en la final de diumenge, el València, també està pendent de la justícia esportiva per si li tanquen o no la graderia d'animació de més talla. El que ha fet l'Espanyol als despatxos està bé, però no el salvarà. L'única cosa que el pot salvar és el que faci a la gespa en els dos pròxims partits.
Més enllà d'això, el central del València, Diakabi, ha refusat participar en la protesta contra el racisme impulsada per la Lliga, tot a punt de que ho va fer, per denunciar que ningú li va fer cas quan fa dues temporades va assegurar que el jugador del Cádiz, Juan Cala, li va dirigir insults racistes, tal com ha passat durant tota la jornada. Ahir al València i al Mallorca es van fer una fotografia amb una pancarta en contra del racisme i Diakabí es va quedar al darrere i no hi va voler sortir. I tot això mentre l'exdavanter de l'Espanyol, actualment el Rayo Vallecano, Raúl de Tomás, RDT, ha assegurat que no veu necessari que els jugadors negres es plantin i marxin del camp quan els diuen mico. Ho ha dit a Onda Cero, on ha posat el mateix cistell els insults racistes i els que ell ha rebut durant la seva carrera.
A ver, es que es un tema muy complicado de explicar, porque claro, no quiero que suene mal tampoco, porque entiendo a Vinicius a la perfección, pero es que yo llevo jugando al fútbol también y me han dicho de todo, pero ya te digo, o sea, a mí me han insultado de millones de veces y cosas muy fuertes y no sé.
¿Y no crees que irte del campo sería una solución?
Es que
para que se normalice un poco y para que...
piensa que si hacemos eso todos los partidos se va a parar.
Mare de Déu. En aquest sentit, Tebas afirma que si la Lliga pogués sancionar aquesta mena de conductes, les eliminaria en només 6 mesos. Per cert, ahir es va tancar la jornada 36 de primera amb un resultat favorable pel Girona. Osasuna va guanyar 2-0 a l'Atlètic de Bilbao i això fa que els de Mitchell es mantinguin a només un punt de la Conference League. Això el dia que el Girona va presentar la que serà la samarreta nova. Més coses, el Barça ha rebaixat a la meitat els abonaments de la temporada que ve a Montjuïc, tal com va anunciar Joan Laporta. Aquí al món a RAC1, la poca demanda per part dels socis va obligar la Junta a plantejar-se una modificació dels preus i finalment s'ha decidit retallar-los un 50%, informa l'Albert Pedrol.
D'entrada, els preus de tribuna passen de 1.738 euros a 870. Els de lateral, que estaven per sobre dels 1.000, ara estan a 500. I a partir d'aquí, els corners han passat dels 900 euros als 450 i els de visibilitat reduïda dels 702 als 350. I pel que fa als gols, els de visibilitat completa valen 360 euros i no 723 com abans. I els de visibilitat reduïda passen de 506 a 255. També hi ha una rebaixa per l'espai d'animació. Abans, els preus d'aquella zona estaven en 325 euros i ara han baixat fins als 175.
I encara el Barça, Jules Koundé, ha desmentit que vulgui marxar. El central francès ha sortit al pas de les informacions que deien que volia tocar el 2 perquè no volia jugar de lateral dret i ahir a Twitter va assegurar que no és veritat i que no pensa fer les maletes. I mentrestant queden només 8 dies perquè el Barça jugui la final de la Champions femenina contra el Wolfsburg i a RAC1 ja estem fent el compte enrere.
RAC1.
El Barça!
Les promeses s'han de complir. Per això, el 2 i 3 de juny, RAC1 se'n va amb el Barça a Eindhoven. Viatgem amb tot a una cita històrica. La final de la Champions femenina. El divendres, en la nit prèvia, tu diràs amb Aleix Pariser des d'Eindhoven. El dissabte al migdia, també des de l'escenari de la final, via lliure especial amb Xavi Bundó. I el dissabte, a les 4, la gran final de la Champions. Barça-Wolfsburg amb Laia Coll i companyia. El 2 i 3 de juny, el Barça i RAC1 viatgen a per la Champions. Amb el suport de CaixaBank, YoPro de Danone i Vueling. RAC1, tots som un.
I atenció amb això, avui llegim el The Times britànic, que la màxima responsable dels Jocs Olímpics de París, Brigitte Enríquez, ha renunciat al càrrec. Ho ha fet quan només queden 14 mesos perquè s'encengui la flama olímpica a París i la raó seria una disputa amb el seu predecessor, el francès Denis Massella. En tenis, Alcaraz i Djokovic compartiran la mateixa banda del quadre a Roland Garros, el segon gran slam de la temporada que comença diumenge. Això vol dir que no es podran trobar Alcaraz i Djokovic a la final. A la NBA, els Boston Celtics continuen vius a les finals de la conferència est. Aquesta matinada han guanyat de 17 punts als Miami Heat i han forçat el sisè partit. Tot i això, l'equip de Florida continua guanyant la sèrie per 3-2 i tot plegat quan som a les portes d'un cap de setmana especialment farcit d'activitat esportiva. Els partits de l'Espanyol, del Barça, del Girona, comença Roland Garros, els play-offs de la Lliga CB, el desenllaç del Giro i el Gran Premi de Mònaco de Fórmula 1. Per no perdre-se'n res, ho repassem tot com tots els divendres, Esport i Tele, amb l'Albert Sort.
Futbol de primera. Demà a les 7, Sevilla-Madrid per DAZN la Liga. I de moment, la resta de partits tots a les 7 de diumenge per aquests canals. València-Espanyol a Movistar la Liga 3. Barça-Mallorca a DAZN la Liga. I Girona-Betis a Movistar, però encara cal veure si per alguna extensió. També per definir l'extensió Movistar del Cádiz-Celta i de l'Almeria-Valladolid. Mentre que el Getafe-Osasuna es pot veure a DAZN la Liga 2. En bàsquet, el Joventut juga el primer partit del play-off contra Baskonia demà a 6:45 per Vamos. En ciclisme, les tres últimes etapes del Giro cada dia a partir de les 3 per Eurosport 1. També per Eurosport 1 i 2, en tennis l'arrencada del Roland Garros. I en Fórmula 1, la cursa de diumenge es corre a les 3 per DAZN Fórmula 1.
He de fer servir el cotxe cada dia. Puc reduir les emissions? Hi ha alternatives per aconseguir-ho?
Sí, hi ha opcions per fer-ho. A Repsol estem desenvolupant combustibles renovables, com ara els biocombustibles avançats generats a partir de residus i els combustibles sintètics a partir d'hidrogen i CO2 per poder assolir les zero emissions netes. Descobreix aquest projecte i molts més a Repsol.com. Repsol, inventem el futur.
8:48. Elon Musk ja pot provar en humans els seus xips cerebrals. Les autoritats nord-americanes han donat llum verda a Neuralink, propietari del multimilionari, per començar els assajos en persones. L'empresa diu que els xips permetran ajudar molta gent restaurant funcions cerebrals de persones a que li han quedat greument danyades per un infart, un accident o una malaltia com la ELA. És a dir, segons Elon Musk, amb aquests xips hi haurà gent que podrà tornar a caminar o recuperar la parla o la vista. 8:49. Ahir les pluges van regar tot el país i ho van fer de manera continuada, i on es va recollir més aigua van ser les comarques del sud, amb registres que van fregar els 100 litres per metre quadrat. Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Repassem alguns d'aquests registres de pluja.
Van arribar els 93 litres per metre quadrat, per exemple, a Cambrils, 84 a Ulldecona, 81 al Dover, 74 a Montroig del Camp, on es va recollir més aigua, com deies, és cap a les comarques de Tarragona. Fins i tot van generar alguns problemes, sobretot cap al Camp de Tarragona, i també van recollir, per exemple, 38 litres per metre quadrat a Montserrat, 36 a Perafita o 36 també a Molló. Si mirem com s'ha vist reflectit això en els embassaments, podem veure, per exemple, que el pantà de Sau va pujar en el seu nivell, i si a principis de mes estava al voltant del 7%, ara mateix frega el 12%, i en un parell de dies ha pujat aquest 1% i continua pujant. Ara el que caldria seria uns quants dies més de pluja com aquesta.
Però tu creus que pujarà el nivell dels embassaments o no?
Aviam, sí que és veritat que continuarà el temps insegur a les comarques del nord, però una situació com la que vam tenir ahir, de moment no la veiem a curt termini. Aquesta tarda, com a molt aquests xàfecs, al Pirineu i també cap al Berguedà, el Solsonès, la Garrotxa, la Selva i la comarca d'Osona. A la resta s'espera un dia tranquil, tret de les comarques del sud, entre el Montsià i el Baix Ebre, on ara mateix s'escapa algun ruixat i, de fet, es poden escapar durant tot el dia, sobretot al voltant del massís dels Ports. A la resta, diem, més clarianes i temperatures que pugen clarament entre 4 i els 6 graus respecte a les d'ahir. Demà tindrem un dia tranquil, matí de sol, núvols prims, alguna boira i a la tarda algun ruixat però molt aïllat cap al Pirineu, i diumenge a la tarda sí que aquestes tronades tornarien a afectar gran part de les comarques del nord del país. A la resta, en canvi, tindrem un diumenge tranquil i càlid. I ara mateix 17 graus a Barcelona, 16 a Tarragona, 15 a Lleida, 12 a Girona, 14 al Vendrell i 11 a Berga.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquell mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bebible en stick pack per alleujar el dolor. També en comprimits. Medicaments sense recepta. Adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
Han condemnat el líder d'un grup d'extrema dreta dels Estats Units a 18 anys de presó, 18, per ajudar a organitzar l'assalt al Capitoli del Dia de Reis del 2021. El jutge el considera culpable de conspiració per sedició i equipara els seus actes amb el terrorisme domèstic. És la condemna més dura fins ara del miler d'acusats de participar en la insurrecció per mantenir Donald Trump a la presidència dels Estats Units. Corresponsal de RACU a Nova York, Martió.
Stuart Rhodes és el rostre més visible d'un grup paramilitar d'extrema dreta que va fundar el 2009, pocs mesos després que Barack Obama arribés a la Casa Blanca. En un discurs previ a la sentència, el líder de l'organització, que porta un pegat a l'ull esquerre després de disparar-se un tret a la cara accidentalment, s'ha presentat com un patriota atacat per les seves creences polítiques, però el jutge federal ha estat molt directe a l'hora de rebatre els seus arguments. A banda de donar-li la pena de presó més alta de les desenes d'acusats de l'acte d'insurrecció, l'ha considerat un perill per a la societat perquè creu que tornaria a aixecar les armes en contra del govern tan bon punt posés un peu al carrer. La mà dreta de Rhodes, dins de l'organització, també ha rebut sentència de presó, tot i que una mica més baixa, de 12 anys.
John Cleese aclareix que no censurarà cap escena de l'adaptació teatral de La vida de Brian, això després de la polèmica dels últims dies sobre presumptes canvis en el guió per la versió del teatre d'aquesta pel·lícula. Concretament s'havia publicat que havia acceptat eliminar aquesta escena.
Quiero ser una mujer. Desde ahora, quiero que me llaméis Loretta. ¿Qué? Es mi derecho como hombre.
¿Por qué quieres ser Loretta, Stan?
Porque quiero tener hijos.
Doncs bé, John Cleese ha aclarit el malentès a través de Twitter, ha explicat que fa un any van fer una lectura de guió a Nova York, amb els actors i li van proposar que tragués aquesta escena. El director, però, diu que no té cap intenció. Sí, com sigui, segons Jim Cleese, algú que va participar en l'audició de l'obra devia filtrar aquesta fake news i retreu als mitjans britànics que no li han trucat per comprovar la seva veracitat. En cinema, Pedro Almodóvar torna avui a la pantalla gran amb una pel·lícula de mitja hora, amb un migmetratge que es diu Extraña forma de vida. She was a whore, father. El protagonista Ethan Hawke i Pedro Pascal explica la història de dos amants que retroben a l'oest 25 anys després del seu idili. Són un xèrif i un cuidador de cavalls que havien treballat junts com a pistolers. Per cert que, com és una pel·lícula més curta de l'habitual, el preu de les entrades també es redueix. Qui ja l'ha vist és el crític de cinema del món a RAC1, Toni Vall.
Com un conte d'escola d'escriptura, senzill, pla, eficaç, ben intencionat, no pots fer-ne sang, però tampoc et commou. Així és Extraña forma de vida, un d'aquells capritxos que un té la sensació que només Almodóvar es pot permetre. Té l'aparença formal de western, el vestuari i l'ambientació ho són, però en realitat és un melodrama dels que Almodóvar porta fent tota la vida. Un melodrama sobre un retrobament, sobre el record del passat, sobre l'amor que es queda i no se'n va per molts anys que passin. Ethan Hawke i Pedro Pascal s'assemblen molt als personatges d'Antonio Banderas i Leonardo Sbaraglia a Dolor i Glòria. Recordeu, oi, aquell retrobament tants anys després? Doncs a aquests els passa una mica el mateix, només que hi ha al darrere una mica més de drama. És kitsch, és sòbria, la conclusió és bonica, però no t'emociones. Aquella veu humana, l'anterior migmetratge del Manxec amb Tilda Swinton, tenia més quirats, més fundària, més calat, que se't quedava instal·lat a dins.
L'altra gran estrena de la setmana és la nova versió del clàssic de Disney, La Sireneta. You broke the rules. You went to the above world. Rob Marshall, el director de Chicago o Memòries d'una geisha, ha fet una adaptació amb actors de cars i ossos de la pel·lícula original i també hi ha actualitzat la música. La protagonista és l'actriu Halle Bailey i la seva tria va generar polèmica perquè és negra. També hi apareix en un dels papers principals Javier Bardem. I d'aquí uns moments continuarem amb el cinema. Però atenció, perquè avui una de les fotografies més repetides la trobareu, per exemple, a La Vanguardia o al Periódico, és la fotografia de David Verdaguer fent el paper d'Eugenio a la nova pel·lícula que està rodant aquests dies a Catalunya, el David Trueba. És bestial la similitud entre Eugenio i l'Eugenio del David Verdaguer. Ara en parlem de seguida d'aquí al Bonarracú, quan falten 5 minuts per clavar les 9 del matí.
Cada any, ell s'ostinava a ensenyar-me a nedar. M'agafava cap per avall. Perquè s'obrés quan no hi havia ningú. On cobrés, on no tocava amb els peus.
0-16. Tres números per volar-nos vives, per volar-nos lliures. Delegació del Govern contra la Violència de Gènere. Ministeri d'Igualtat. Govern d'Espanya.
Estem de celebració. Els tallers Euro Repar Car Service fem 20 anys i el regal te l'emportes tu. Ara, si canvies els pneumàtics per uns Euro Repar Reliance o canvies les pastilles o els discos de fre i instal·les Euro Repar, t'emportes fins a 100 euros de regal. Visita l'Euro Repar Car Service que tinguis més a la vora i consulta les condicions a eurorepar.es.
Si hi ha alguna cosa que tots desitgem és poder. Poder posar la rentadora quan vulguem o poder obrir la factura de la llum amb un somriure. I hi ha una forma d'aconseguir-ho. Generar la teva energia. Solideo t'acompanya en la transició energètica. Plaques solars, bateries, aerotèrmia, carregadors per cotxes elèctrics. Entra a solideo.cat. Solideo, el poder de la teva energia.
Tens el cotxe avariat a la carretera? Prem el botó RAC i sabrem on ets. Contracta la nova assegurança connectada RAC amb un dispositiu d'emergència que geolocalitzarà la teva ubicació. Només has de prem el seu botó RAC. No cal ni que ens truquis i vindrem encara més ràpid. Assegurança de cotxe connectada RAC. La millor protecció.
RAC. Hi som per ajudar.
Vine a Carrefour i estalvia't l'IVA en més de 1.000 electrodomèstics i productes d'electrònica. Fins al 31 de maig a Carrefour i Carrefour.es. Descompte en cupó bescanviable. Carrefour. Aquí poder triar és poder estalviar.
Quan obres aquell estoig oblidat i trobes la pulsera que ja no et poses...
O el rellotge que ja no utilitzes...
Què pots fer?
És fàcil. Posa't en contacte amb Firca.
Firca. Experts compradors internacionals d'alta joieria, rellotgeria i diamants. Firca compra les peces que ja no utilitzes i et paga immediatament.
Demana cita a fircajewels.com o al 93 215 76 78.
Encara, com dèiem, cinema. David Trueba roda aquests dies a Catalunya la pel·lícula Sabent aquell, sobre l'humanista Eugenio. Està ambientada a finals dels anys 60 i explica com va arribar la fama i com va ser conèixer el seu primer amor, la Conxita. David Verdaguer fa d'Eugenio i Carolina Juste és la Conxita. Aquests dies l'equip roda el Mas Soler, l'antic casino de Sant Pere de Ribes. Bàrbara Padilla.
David Trueba va acceptar fer una pel·lícula sobre Eugenio Jofre perquè, diu, li interessava com es va fer famós, pràcticament de casualitat, perquè ell era joier. I també la història d'amor que va viure amb la Conxita. El director ho explica a RAC1, des del Mas Solés, l'antic casino Sant Pere de Ribes, on s'estan rodant algunes escenes.
No m'interessava molt el personatge ja exitós, que treballa, que fa un bolo o un altre. M'interessava més la creació del personatge, com arriba a crear-se una màscara i després descobreix la presència de la Conxita, la parella, el duo.
Trueba assegura que va saber de seguida que David Verdaguer era qui havia d'interpretar l'humorista. L'actor confessa en declaracions a RAC1 que no ha estat fàcil fer el paper d'un home que explica acudits vestit de negre, amb ulleres, fumant i, el més complicat, sense riure.
Jo tenia molta por, jo.
Però el Trueba em va calmar molt perquè em va dir no és Polònia, no ets Carlos Latre. Has d'agafar l'energia seva i ja està. No t'obsessionis ni un segon amb això. Sí que tinc un cert aire i la barba és meva i el cabell és meu. El nas és de mentida.
La pel·lícula està basada en els llibres Eugenio i Saben aquell que diu, de Gerard Jofre, fill de l'humorista que participa en el film, i s'estrenarà a la tardor.
Mentrestant, Elena Martín fa història i es converteix en la primera directora de l'Estat en guanyar el premi a la millor pel·lícula europea de la quinzena de realitzadors del Festival de Canes amb Creatura. La quinzena és una secció paral·lela del festival que premia les veus emergents del cinema internacional i un dels guardons més prestigiosos d'aquest certamen. Més detalls, enviada especial de RAC1 a Canes, Maria Cusó.
Arriben aires nous al cinema europeu. Així ho demostra el premi que ha rebut Creatura a la quinzena de cineastes, fins ara quinzena de realitzadors, de Canes. El film, el segon que dirigeix Elena Martín Gimeno després de l'èxit de Julia East, parla del desig i de...